5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I tot l'equip que l'acompanya, naturalment, encapçalat pel Toni Olivella, que és una mica l'ànima, o una de les ànimes de Ràdio Vilafranca, i aquí aguantant el pal de la bandera. També el Marc Pujol, que quan convé doncs dona un cop de mà i tal. I la Goretti Martínez, que des de la producció i des del guionatge doncs porta tot el tema de les internets i coses d'aquestes. Perquè ja sabeu que això, després, vosaltres us sentiu aquí com un programa sencer, però cada una d'aquestes píndoles es va separant i es posa a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, i allà doncs dieu, què va dir aquell Sòmines el 14 de febrer? Aneu allà, busqueu el 14 de febrer, cliqueu i veureu el que hem dit durant aquests 2 o 3, bueno, durant aquests 5 anys, però com que hi ha dies que no entra, doncs això. I, bueno, sempre comencem amb una cançó. Comencem amb una cançó per allò d'enfortir el sentiment dels records. I aquesta setmana hem tornat a un clàssic, una que n'hem posat diverses versions. Aquesta no sé si l'havíem posada, però és igual. Els Everly Brothers i Memories Are Made of This. És a dir, les memòries estan fetes d'això. Everly Brothers.
Take one fresh and tender kiss, add one stolen night of bliss. One girl, one boy, some grief, some joy.
De maig del 1928, el dia que a la vall de Ribes, al Ripollès, comencen les obres del tren cremallera que anirà de Ribes de Freser a Caralps i Núria i que s'inaugurarà el 22 de març de 1933. Però primer aclarim què és un cremallera. Un cremallera és un sistema de trens que funciona a través de rodes dentades, és a dir, al centre del vagó de la màquina a sota porta un pinyó, una roda dentada, no?, que encaixa amb una barra dentada que està posada al centre de la via tot al llarg del trajecte, i aleshores doncs va engranant i va fent que el d'això avanci, que el tren avanci. Per què això? Doncs per poder superar, sobretot a muntanya, per poder superar les pendents de més del 10%, que és el límit que pot pujar una màquina sempre i quan no vagi massa carregada, no porti massa tallonses i tal. Això s'utilitza, com dic, majoritàriament en línies de muntanya i permet escurçar sensiblement el trajecte, perquè si no, llavors has de fer curves i més curves per no superar aquest 10%. Bé, el sistema va ser proposat i utilitzat per primer cop el 1812 a la línia britànica, el comtat de West Yorkshire, entre Middleton i Leeds, i va funcionar. Però, de fet, no seria fins al 1868, és a dir, 50 anys més tard, pràcticament, 50 i algun any més tard, que es farà el primer ferrocarril específic d'això, de muntanya, a Nova York, als Estats Units, a New Hampshire, a Mount Washington. És a dir, allà serà el primer. A Europa encara ens haurem d'esperar una miqueta més. El primer es crearà o es construirà a Suïssa a l'any 1871, a Bisnau Rigi Van. I tota aquesta història del cremallera de Núria, d'on te ve? Ve de que, en un moment determinat, arriba el tren a aquella zona, arriba el tren el 1919 a Ribes de Freser, en el marc del tren transpiriner, no és el final, el tren continua, el tren transpirinenc Ripoll-Puigcerdà a França, que munta la companyia Ferrocarrils de Grans Pendents, que és, a més, la companyia que ja explotava, aquest sí que ja existia abans, el cremallera de Montserrat. I aquesta gent, quan estan allà, diuen, home, doncs mira, des d'aquí podríem fer sortir una via que anés fins a dalt, no?, que anés fins a Queralbs i a la Vall de Núria, i seria fàcil. Presenten el projecte, reben la llicència a l'any 1927 i, com diem, el 24 de maig de 1928, un miler de treballadors i, simultàniament, des de Núria i des de Ribes de Freser, des dels dos extrems, no? Ribes de Freser a baix, Núria a dalt, comencen a fer les obres. Els raïls, però, s'hauran de fer després. Primer s'han de fer els túnels, el terreny i tot això, i les vies es comencen a posar a principis de 1930 i des de baix cap a dalt, amb molt sentit pràctic, perquè així, a mesura que les van tenint posades, el tren de vapor que puja, o el tren de cremallera ja que puja per amunt, permet portar els treballadors, permet portar el material i tot això, i amb això la cosa s'accelera sensiblement. El 30 de desembre de 1930 es farà el primer viatge de prova amb una locomotora de vapor, això sí, que ha vingut expressament de Montserrat i que aconsegueix arribar fins al santuari de Núria. Però, com diem, la inauguració oficial es va fer el 22 de març de 1931 per la companyia Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents. Però, clar, és el moment en què comença la República Espanyola, després ve una crisi econòmica, després ve la Guerra Civil, després ve la postguerra, i la línia, bueno, sí, està feta, però no acaba de tirar, i, a més, es veu agreujat per inundacions i desperfectes de la línia, que, com que no hi ha diners, no es poden reparar. Però, quan s'acaba la guerra, tot va passant i tal. Als anys 60, quan hi ha el boom turístic estatal i comença a aparèixer, doncs, la gent que vol anar, doncs, a esquiar, o la gent que vol anar a la muntanya, doncs es recupera el projecte, però, clar, fan falta calés. I això ho resoldrà el 1982 la Generalitat de Catalunya, que es convertirà en accionista de la línia, principal accionista de la línia, i el 2 de gener de 1984 ho traspassarà als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que iniciarà la remodelació, la renovació de les vies, la catenària i tot això, i, mentrestant, les pistes d'esquí de la Vall de Núria, doncs, es van modernitzant, i, per tant, aquest, el cremallera de Núria, és un dels dos únics que funciona en Espanya en aquest moment, junt amb el cremallera de Montserrat, que és l'altre, no? N'hi ha hagut més. Per exemple, hi havia el tramvia de l'Alhambra, un tramvia que enllaçava Granada, a la part baixa de Granada, amb l'Alhambra, amb dos petits tramvies, però va ser clausurat perquè hi va haver-hi un accident d'això. I després també hi havia una línia que donava tot el tom a Màlaga, els Ferrocarriles Suburbanos de Màlaga, que va estar funcionant des del 1921 fins al 1960, que, bueno, funcionava per trams, com dèiem, amb vagons remolcats per locomotores amb aquest sistema, però es va haver de tancar l'any 1960 per poca rendibilitat. S'ha de dir, de tota manera, que el cremallera de Núria és el més alt de tota Europa, si exceptuem Suïssa. Està a una alçada bastant considerable. Té quatre estacions, té un baixador. Bé, tots el coneixeu, tots el coneixeu, i, per tant, avui hem volgut recordar aquest inici d'obres, quan van començar aquells 1.000 obrers a fer la línia del cremallera de Núria. I com que el cremallera de Núria, en el fons, no deixa de ser un trenc, hem buscat una cançó que parlés del trenc i ens n'hem recordat, tant el Toni... el Toni és més jove que jo. Ens n'hem recordat de la música aquella de la transició, del grup de folk i d'aquella mítica cançó Dalt del trenc que venia de em sembla que era d'en Pete Seeger. Per tant, completem aquesta informació sobre cremallera de Núria amb aquest Dalt del trenc del grup de folk.
Angeli, arriba, no és pas lluny. Mireu-lo com fumeja, va corrent tot el que pot.
Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent. Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent.
És llarg el seu trajecte, de cap a cap damunt. No va amb carbó d'alzina, amb la força del senyor.
Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent. Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent.
Tothom podrà pujar-hi, està molt bé de preu. No hi ha doble tarifa, és igual, pobres carrits.
Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent. Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent.
25 de maig de 1947. El dia que els Estats Units aproven la creació, ai, quina por, de l'Agència Central d'Intel·ligència, sí, sí, la popular CIA, que aquell dia s'establirà i que tindrà al davant el contraalmirall Roscoe Hillencoater com a jefe màxim i estratega. Bé, hem de situar les coses. S'ha acabat la Primera Guerra Mundial, perdó, la Segona Guerra Mundial, no, la primera també ja feia temps que es havia acabat. Es havia acabat la Segona Guerra Mundial i els Estats Units durant la Segona Guerra Mundial havien creat l'Oficina de Serveis Estratègics, altrament dit OSS, que controlaven els militars. I el president Truman diu que no li agrada aquella situació i proposa al Congrés dels Estats Units una llei de seguretat nacional després de dissoldre aquesta oficina de serveis estratègics, perquè el seu jefe, de fet, el William Donovan, ja li havia proposat a l'any 1944 una nova estructura que depengués del president, perquè aquesta oficina de seguretat nacional depenia dels militars. I, per tant, ell proposava que es pogués posar sota el paraigua del president i que, per poder aconseguir informació d'intel·ligència, pels mètodes que fossin i amb els diners que fossin, i així ens podrien assessorar el president. Això amb el president d'Estats Units li va agradar, amb en Truman li va agradar, va dir, carai, sí, perquè així els militars els tindrà una miqueta més controlats. I van començar a remenar les cireres, a veure com ho podien fer, i van crear la Central Intelligence Agency, que és la CIA, no? Que els militars hi estaven en contra, l'FBI hi estava en contra, però el Truman, el gener de 1946, crea una autoritat nacional d'intel·ligència i, per tant, això permet que el 25 de maig de 1947 es creï l'organisme. No hi ha l'autoritat, sinó l'organisme, la CIA, aquesta, com dèiem, amb el contraalmirant Roscoe aquest dels nassos. I el 1948, és a dir, es posen a treballar de seguida, el 1948 la CIA aconsegueix autorització per fer, textualment, operacions encobertes contra estats o grups estrangers hostils o que recolzin estats amics, a condició de que tot això estigui planificat de manera que els Estats Units quedi fora de tota culpa i els fons no vinguin d'oficialment de l'Estat, o sigui, que siguin fons d'aquells negres, de la KGB, no? La KGB. Per què? Perquè Europa s'està produint, s'ha acabat la Guerra Mundial i Itàlia s'està inclinant perillosament cap al socialisme o el comunisme. Hi ha unes eleccions generals de l'any 1948 on el Partit Comunista i el Partit Socialista es presenten junts i allò pinten bastos. Llavors la CIA es combina o es posa d'acord amb la dreta italiana i munten una campanya allò avisant a la gent, cuidado, que els comunistes aquí, que els comunistes allà. De fet, anys més tard, la mateixa CIA admetrà haver-los donat als partits de dreta $1 milió i haver publicat cartes falses de dirigents del Partit Comunista Italià. No? Naturalment, aquelles eleccions de l'any 48 les guanya per majoria absoluta i folgada la Democràcia Cristiana i aquí pau i allà glòria. Però la CIA ja ha començat a funcionar i, per tant, decideix reconstruir la xarxa d'espionatge d'Europa gràcies a l'operació Paperclip, que es deia així, o sigui, l'operació Clip, que troba un personatge, en Reinhard Gehlen, que havia sigut militar nazi, que havia treballat sobretot als països de l'est i que és reclutat pels Estats Units amb aquesta operació Paperclip, junt amb tota la seva xarxa d'espies i confidents que té, li garanteixen que no li faran més pupa i, per tant, ja tenen de cop més de 1.000 agents incorporats en aquesta xarxa. Això els hi permet tenir informació del bloc soviètic, de tot el que havien fet durant la guerra i els hi permet planificar diferents accions, sobretot a Itàlia i amb el nom concret d'Operació Gladio. Això es crea als anys 50, als 1979 reconeixerà el director de la CIA, que sí, que havien fet aquesta operació i el mateix Andreotti, el president italià, a l'any 1990 diu que sí. Es va crear, doncs, una xarxa secreta anticomunista que, amb accions paramilitars, atemptats terroristes, propagandes i altres muntatges, criminalitza el Partit Comunista i Italià. Què fan amb això? Fan atemptats, els atribueixen a grups terroristes d'extrema dreta com Ordine Nuovo i el govern italià, doncs, es posa tonto amb tot això i durant els anys de plom dels anys 70 hi ha molts atemptats d'extrema dreta que, al revés, ara els atribueixen als d'extrema esquerra com les brigades, les famoses brigades roges, que sembla ser que fins i tot van tenir alguna cosa a veure amb la matança d'abogats de Totxa l'any 1977 durant la transició espanyola. Un altre lloc on també la CIA fa de les seves, i déu-n'hi-do, és Alemanya Occidental. Alemanya Occidental, el correu que venia de la República Federal Alemanya, de l'Alemanya Oriental, el correu que arribava era violat, o sigui, era obert sistemàticament pels serveis d'informació, per tant, el secret postal se'l passaven pel forro, i això va generar un total d'uns 200.000 processos contra gent suposadament comunista, esquerdista i tot això. I tot això, gràcies a aquest organisme, a aquesta CIA, Central Intelligence Agency, que el dia 25 de maig de 1947 rebia l'aprovació. Ah, i no es penséssiu que només treballava en Europa. Recordem Xile, recordem Katanga, recordem Vietnam, recordem Cuba, recordem i recordem i recordem. I posats a recordar, com que aquesta gent anaven d'espies per munt i espies per avall, doncs hem decidit posar una cançó d'espies. I la cançó d'espies que primer et ve al cap quan penses una mica és Goldfinger, eh? L'espia, el James Bond. Goldfinger en la versió de la Shirley Bassey.
A cold finger beckons you to enter his web of sin. Thank you.
kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold, only gold. He
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
26 de maig de 1956, el dia que a la illa mediterrània de Xipre es produeixen greus enfrontaments armats entre les comunitats grega i turca de la illa que acabaran amb la deportació a les illes Seychelles del arquebisbe Makarios, que en aquell moment era el que remenava les cireres. Però si tirem enrere, ens n'adonarem de que Xipre, com quasi totes les illes del Mediterrani, n'ha passat de verdes i de madures. De fet, a la primera època, fins al 1489, Xipre era un domini de la República de Venècia. Ja sabeu que Itàlia estava dividida en fraccions, en repúbliques, hi havia la República de Florència, la República tal, i la República de Venècia que dominava Xipre i així aconseguia comerciar amb l'Orient Mitjà. En aquell moment, el 1489, els turcs estan forts i envaeixen la illa i l'ocuparan fins a l'any 1570. I, per tant, anem tirant, els turcs després faran també, mantindran aquest domini fins que el Congrés de Berlín, que reordena tota Europa l'any 1878, Xipre, Turquia, perquè a més el 1878 Turquia ha entrat ja quasi en declivi, i aleshores Xipre és passat a administració britànica el 12 de juliol de 1878 i, per tant, oficialment, en poc temps, el 1900 fins el 1914, es convertirà en colònia a partir, com dic, del 5 de novembre de 1914, quan comenci la Primera Guerra Mundial. Mentre no és així, doncs es considera una colònia, una colònia més o menys associada. Quan s'acaba la Primera Guerra Mundial i fins que no arriba la Segona, el 1931 comencen a haver-hi les primeres revoltes a favor del que s'anomenarà l'Enosis, que en definitiva defensa que Xipre és propietat dels grecs o és una cosa grega, cosa que els turcs naturalment diuen que naranjas de la Xina. Mentre hi ha la Guerra Mundial, com que hi ha els alemanys allà que no els deixen fer res, doncs la cosa està calmada, però quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, els greco-xipriotes comencen a fer pressió sobre els britànics, que recordem que oficialment continuen sent els jefes, no? I aleshores aquí comencen totes aquestes baralles que dèiem, que tenen un clímax màxim el 26 de maig de 1956, quan les dues comunitats, la turca i la grega, o la proturca i la progrega, hauríem de dir, s'enfronten, i els soldats britànics al mig intentant que allò no vagi a més. Clar, Anglaterra no pot aguantar tot això. Han sortit de la Segona Guerra Mundial, estan amb una sabata i una espardenya, i a l'imperi se'ls hi està anant pel pedregar. I el 1960 convoquen una assemblea, una reunió, una cimera entre Turquia com a país, Grècia com a país, el Regne Unit, i després les comunitats turco-xipriotes i greco-xipriotes que conviuen, s'esbatussen però conviuen a la illa. Fruit de tot això s'assigna un tractat que declara la independència de la illa i deixa unes colònies, ai, unes bases, per la base de Crotiri i la base de Dekela, pels anglesos perquè puguin tenir tropes allà. En principi, doncs, es fa un país neutre, no és ni turc ni grec, es posa com a president el Makarios, que l'han anat a buscar allà a les Illes Txetxelles, i posen un vicepresident turc-xipriota, amb la qual cosa, clar, ja veieu que el govern doncs havia de ser una cosa bastant tensa, perquè, a més, els turcs tenien dret de veto a les coses que decidissin els grecs, perquè si eren el president, si eren els grossos, doncs no... Vale. La cosa s'aguanta com es pot fins al 15 de juliol de 1974, quan es produeix un cop militar, pensem que a Grècia en aquell moment ja hi ha la dictadura dels coronels, un cop militar apoyat, recolzat pels grecs, que fa fora el govern legítim i que es declara, doncs, grec. Naturalment hi ha la reacció de Turquia, Turquia agafa el seu exèrcit, envaeix la illa i ocupa militarment el terç nord de la illa amb 30.000 soldats, amb la qual cosa ja tenim la illa de Xipre partida per la meitat, amb dues meitats que s'esbatussen mútuament. Al nord es crearà la República Turca del nord de Xipre i tota la part del sud, els dos terços del sud, serà la República de Xipre, per dir-ho d'alguna manera, que s'organitzarà segons la Constitució que s'aprovi del 1960 i que farà un pla per tota la illa, encara que els del nord vagin a la seva bola. No? Turquia aconsegueix el control de la tercera part del territori i, per tant, es declara independent de l'altra, però l'altra va amb una constitució que diu i el nord, quan sigui el moment, farem i deixarem de fer i tal. I arriba un moment clau, el 2004, quan Xipre ingressa a la Unió Europea. És clar, de fet, ingressa una nació, però n'ingressen dues. Llavors, aquí també s'han de fer filigranes. L'acord entre la Unió Europea i Xipre diu que, bueno, que els del sud sí, però els del nord no, perquè els del nord no volen, perquè es fa un referèndum i el nord no volen entrar a la Comunitat Europea. I aleshores es diu, bueno, però que entrin tots i el dia que el nord vulgui ja s'hi afegirà. Però, oficialment, tota la illa de Xipre és en aquest moment dins de la Unió Europea. Clar, el rebuig dels greco-xipriotes per la reunificació amb les condicions que proposen els altres no permet tirar endavant. I així ens estem des de que, com dèiem al començament, el 26 de maig de 1956 s'evidencia amb unes violentes baralles la diferència de comunitats grega, pro-grega i pro-turca a la illa mediterrània de Xipre. I com que, tal com he dit, el que no passa en una illa passa en l'altra i tal, hem buscat la cançó de la Maria del Mar Bonet, aquella que parla de les illes, que a mi m'encanta. Per tant, us deixem amb la Maria del Mar Bonet i les illes.
Adéu. les illes de la mar s'agafen de la mà i canten i ballen. Ara que ets viure a Cuba i canten i ballen. Ara que ets viure a Cuba. Ara que ets viure a Cuba.
27 de maig de 1877, el dia que, a la ciutat nord-americana de San Francisco, neix la mítica bailarina Isadora Duncan. Una dona que, bueno, ara faria, ompliria tomates, però un darrere l'altre, programes d'aquests del cor, un darrere l'altre. Perquè Dora Angela Duncannon, que així es deia originalment, és d'una família una mica peculiar. El seu pare abandona la família i al final acaba a la presó perquè ha fet frau, fa frau bancari, la família no tenen un duro, i a més la mare és llibertària i per tant fa d'Isadora una noia absolutament atea, convençuda, una noia que als 10 anys deixa l'escola per donar classes de dansa als nens del barri, molt així, molt amb un esperit assembleari i anarquista, mentre la seva mare dona lliçons de piano. Quan arriba l'adolescència, la família, com que el pare continua a la presó, ha de marxar a Chicago, ella es posa a estudiar dansa clàssica fins que un incendi del pis on viuen, de la casa on viuen, els arruïna i els obliga a marxar a Nova York, i la Isadora, doncs, bueno, s'ha de posar a treballar i entra a la companyia de teatre d'Augustine Daly. Llavors, de tota manera, la noia no acaba de veure clar el panorama i al final acaba convencent a la família, a l'any 1900, de que agafin el petate i se'n vagin cap a Europa. Bé, quan dic la família vull dir la seva mare i la seva germana. Agafen els trastos i se'n van cap a Londres i allà estaran un temps, després aniran a París. A Londres, la Isadora començarà a estudiar al Museu Britànic l'expressió artística de la Grècia clàssica, allò mirant els dibuixos dels gots, les impressions aquelles, i comença a definir el seu estil trencador de la dansa clàssica, perquè ell està en una companyia de dansa clàssica, i ho consolidarà quan vagi al Louvre de París i allà vegi tota la més informació aquesta del món grec, no? I ella llavors s'enfronta a la dansa clàssica que es fa en aquell moment, tot basat en herois i follets, i ella fa danses relacionades amb els seus sentiments, amb escenificacions revolucionàries. Elimina els decorats, posa com a molt cortines, unes cortines finetes, davant dels ostentosos decorats que utilitzen els ballarins d'aquella època. Pensem, estem parlant del temps de Nijinsky. Per exemple, ella no abandona el tutú, les sabatilles, les mitges rosades i tot això, i surt a ballar amb una túnica més o menys vaporosa i les cames, descalça, absolutament descalça. I clar, això el públic no ho acaba de captar, i la noia, bueno, va de bronca en bronca, d'interrupció en interrupció, i al mateix temps va vivint una vida personal força, força tumultuosa. Ella és contrària al matrimoni, però vol tenir fills i opta per tenir amb l'escenògraf britànic Gordon Craig un fill, que serà una nena, i després amb el milionari de les màquines de cosir Singer un altre fill, que aquest serà un nen. Té els dos fills, però casualment i lamentablement els dos fills moriran en un accident de cotxe a París el 1913, quan van amb la Nurse, el cotxe es descontrola i acaba pinyant contra un pont de París i caient a l'escena. I això li va accentuant encara més la seva excentricitat. Perquè en tingueu un exemple, el 1916 fa un primer viatge a Buenos Aires, Argentina, ja és famosa, ja és coneguda, però quan arriba allà resulta que els decorats i les partitures, com que no els havien enviat, estaven encara a París i no d'això, i no es pot... I llavors ella, clar, necessita fer uns decorats nous, necessita, i no porta calés, però bueno, els seus amants li han anat donant joies, llavors posa com a garantia les joies, i fa el primer concert que naturalment després de tota una temporada que hi fos el Nijinsky, la gent espera una cosa més clàssica i ella surt trencant el d'això. I entre el primer i el segon concert va una nit de juerga por ahí en un club nocturn i allà balla l'himne nacional argentí, la qual cosa fa que la gent, bueno, s'indigni, l'amenacin amb cancel·lar la gira i el dia del segon concert hi hagi un merder al teatre que no vegis, no? El tercer dia volia fer un Wagner, però el director és francès, estan en guerra amb Alemanya, i el director es nega, i al final amb un altre director fa una actuació que també és esbroncada, i per acabar-ho d'arreglar es gira contra el públic i els diu: calleu, que sou uns palurdos, uns ignorants, uns negres, sou una cosa d'això. Evidentment, el recital o la sèrie de concerts es cancela, i ella ha de deixar les joies, els abrics i tot per poder pagar la factura de l'hotel. Bé, perquè no cobra ni un duro. El 1922, perquè veieu el personatge, es declara simpatitzant de la nova Unió Soviètica i, com a tal, viatja a Moscou per quedar-s'hi, però les seves exigències extravagants l'obliguen a tornar. Però, mentrestant, ja s'ha casat amb un poeta rus, el Sergei Senin, que, bueno, està més boig que una regadora, però és 17 anys més jove que ell, és addicte a l'alcohol, ella se l'emporta cap a Europa, però acaben, bueno, esbatussant-se, tirant-se els plats pel cap, i aquell ingressat en una institució mental on se suïcidarà. A partir d'aquell moment, la carrera d'Isadora Duncan comença a declinar. Té molts problemes financers, i els amics li aconsellen, els pocs que té, li aconsellen que escrigui la biografia i que doni classes de dansa, i bueno, i ella va fent. Però el 14 de setembre de 1927, agobiada per la feina, decideix que agafa el seu últim amant, el Benoit Falchetto, amb el cotxe que tenen, amb el cotxe descapotable, i diu: anem a donar un tomb perquè jo això no ho puc aguantar. Ella porta un fular molt llarg que s'havia fet famós durant la seva estada a Rússia, aquest fular s'enreda amb la roda del cotxe i Isadora Duncan mora estrangulada mentre el cotxe circula per la promenada de Saint-Anglais de París i, bueno, i ella no es pot alliberar del xal i mora estrangulada. Serà incinerada i les seves cendres reposen al cementiri de París, al cementiri de Père Lachaise. I una bailarina com la Isadora Duncan es mereix una cançó que parli d'una bailarina i que canti el, ni més ni menys que l'estimat i el venerat Víctor Manuel. La cançó porta per títol, bueno, és normal, Bailarina. Aquí la teniu.
Baila, 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 bailarina. Él siempre espiando tras de una cortina. Ese amor secreto que pretende y que le esquiva, que se escapa como el humo de puntillas. Baila, 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 bailarina. Él siempre espiando tras de una cortina. Baila, 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 baila. Baila, 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 bailarina. Ser convertirse en mujer desde pequeña estudiando ballet, siempre soñando con ser lo que es número uno, mientras que el tramoyista siguiendo sus pies en la penumbra sin dejarse ver, por bambalinas asomándose, nunca pudieron sospechar de él. No es que presienta que está en la vejez, que a los 40 ya no es tiempo de lo que incomoda son sus 16. Esa barrera que existe en hoy, hay un mal gesto que le haga creer que lo que siente no puede entender. En sus palabras no existe doblez, pero hay miradas que nunca interpreta. Oye, baila, 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 bailarina. Él siempre espiando tras de una cortina. Ese amor secreto que pretende que le esquiva, que se escapa como el humo de puntilla. Baila, 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 bailarina. Él siempre espiando tras de una cortina. Baila, 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 baila. Baila, 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 bailarina. Y la ilusión como viene se va. En una moto la viene a buscar. Les ve marchar entre un ruido infernal. Desesperado se quiso colgar. Se ató una cuerda y saltó del telar. Ella bailaba, le vio aterrizar y fue a llevarle bombones al hospital. Baila, 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 bailarina. Él siempre espiando tras de una cortina. Ese amor secreto que pretende que le esquiva, que se escapa como el humo de puntillas. Baila, 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 bailarina. Él siempre espiando tras de una cortina. Baila, 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 baila. Baila, 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 bailarina.
De maig de 1871, el dia que fracassa, podríem dir, la Comuna de París. La Comuna de París, que no hem de confondre amb una altra, aquesta que diem avui, aquesta que explicarem ara i que va durar 2 mesos, no hem de confondre amb el govern de la ciutat de París durant la Revolució Francesa, que també es coneix com Comuna de París. Val? Aquesta es comença a produir quan hi ha la guerra franco-prussiana, i els alemanys entren a França, es fan pràcticament els amos de França i posen setge a París. Setge a París, on hi haurà, per tant, durant els 4 mesos que duri aquest setge, hi haurà l'exèrcit regular, l'exèrcit de qualsevol estat, però, a més, es crearà la Guàrdia Nacional de París. La Guàrdia Nacional de París, que seran voluntaris que estan allà per defensar la independència, diguem-ne així, de París. Com dèiem, després de 4 mesos de setge per part dels prussians, del Bismarck aquest dels nassos, doncs París es rendeix. París es rendeix i ha d'acceptar les condicions que proposi el Bismarck, que, amb tot, permet fer unes eleccions, perquè diu, bueno, doncs feu unes eleccions, però les haig de controlar jo i tot això. Vale, fan les eleccions i Adolf Thiers, un conservador, és elegit cap de govern més que res perquè mantingui les injustícies socials, perquè desarmi la ciutat i perquè pagui les despeses de la guerra i la faci pagar amb els sectors més pobres. I això desencadenarà la rebel·lió que portarà com a conseqüència aquesta Comuna de París que parlàvem. Perquè el dia 3 de març, abans del dia 28, que és quan s'establirà, el dia 3 de març, a la Guàrdia Nacional, aquests que dèiem, els delegats de la Guàrdia Nacional, creen un comitè executiu per defensar la República Francesa. Mentrestant, el govern de Thiers, que ja s'ha format, s'acosta de Bordeus a Versalles i des d'allà comença a manar i, entre altres coses, fa comandant de la Guàrdia Nacional a un general monàrquic que, evidentment, la Guàrdia Nacional no accepta. Ell l'imposa. I, per tant, i comença a legislar, i la nova legislació que fan per la República, la legislació que fa el govern de Thiers, és una, bueno, els deutes s'han de pagar immediatament, s'anul·la la moratòria dels lloguers, tot això ens anirà sonant. El sou dels guàrdies nacionals es suprimeix perquè s'ha acabat la guerra, l'exèrcit tanca els diaris republicans que el critiquen i condemnen a mort tota una colla de gent que s'acusen d'haver intervingut a la Revolució d'Octubre. Clar, aquest comitè central de la Guàrdia Nacional, què fa? Es radicalitza i assumeix l'autoritat. I diu, bueno, com que jo tinc aquí 400 canons i un munt de metralladores a la meva disposició, doncs aquí mano jo, la Guàrdia Nacional. Mentrestant, el govern de Thiers, el 18 de març de 1871, ordena a les tropes que confisquin totes aquestes armes. I llavors es produeix la revolució. Els ciutadans són convocats a toc de campana i s'enfronten a les tropes. Quan el general que mana les tropes aquestes ordena disparar la gent diu, sí, ja veuràs, l'agafen amb ell i l'afusellen immediatament per decisió del Comitè Central, que, a més, proclama la Comuna, mentre altres unitats armades de l'exèrcit doncs, també es passen a la rebel·lió. I el Thiers, què ha de fer? Ha d'ordenar l'evacuació dels que hi hagin, que encara li siguin fidels, els evacua de París cap a Versalles i allà s'esperen. Ràpidament, el comitè central aquest de la Guàrdia Nacional renuncia a la seva autoritat, convoca eleccions per la Comuna i el 26 de març assegura la legitimitat democràtica del cop. I per què? Perquè doncs, hi ha 190.000 vots que estan a favor contra 40.000 que diuen que no, i per tant es constitueix el 28 de març de 1871, 2 mesos abans de la seva dissolució, es constitueix la Comuna de París amb 92 membres que fan de Parlament i un govern presidit pel socialista Auguste Blanqui. Però la Comuna la caga, diguem-ho així, deixant que l'enemic s'organitzi. No fa res més i, mentrestant, doncs, el Thiers, el govern de Thiers, a Versalles, va rebent reforços de tota França, fa un exèrcit de no temeners i intervenen i tornen a envair París. Entren a París el 21 de maig i comencen els combats de tot arreu. Uns combats que aniran afavorits, es posaran a favor del Thiers, perquè s'han fet les reformes urbanístiques de París, els carrers són grans i les forces armades poden anar ràpid d'un moment d'un cantó a l'altre. En aquell moment es produirà la incorporació de les dones a la lluita, formant un batalló propi que tindrà un paper molt actiu a les barricades i que després, quan acabi tot plegat, els guanyadors qualificaran d'incendiàries les petroleres, les qualificaran d'incendiàries acusades de causar doncs, malifetes per tot arreu i tot això. No? El Consell, de totes maneres, continua aprovant lleis, dicta una llei que no es poden apujar els lloguers, dicta una llei que aboleix el treball nocturn, aboleix la guillotina, paga pensions a les viudes de la Guàrdia Nacional, torna gratuïtament les eines embargades als treballadors, aboleix els interessos del deute, dona la possibilitat que els obrers puguin controlar les empreses, separa l'Església de l'Estat, però clar, els altres tenen més militars i acaben conquerint París i el dia 28 de maig del 1871, donant per finiquitada la comuna. Una comuna que s'ha intentat, o es va intentar també implantar a diferents llocs de França, a Marsella, a Lió, a Tolosa, al Llenguadoc, a Grenoble, a Llemotges, però a tot arreu el pes de l'exèrcit fou determinant i, per tant, el que es considera la primera experiència democràtica i popular alternativa al capitalisme acaba després de 2 mesos de proclamar-se. I, clar, què buscava tota aquesta gent de la Comuna de París? Buscava la democràcia, buscava la llibertat, i per això ens permetrem acabar aquest programa d'avui, com sabeu, fins a la setmana vinent, amb una última cançó que ens cantarà el José Guardiola i que porta el Pepe Hucha, sí, el Pepe Hucha, i que porta per títol Llibertat. Nosaltres, per la nostra part, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i un servidor, en Francesc Morgades, ens retirem als quarters d'hivern a buscar noves efemèrides, a buscar noves coses, noves curiositats per explicar-vos la setmana que ve. Fins aleshores, aquí teniu el Pepe Hucha i Llibertat.
Si tu penses, jo penso en la
Llibertat d'estimar.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.